Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Si Neymar està més a prop, l'estabilitat està més lluny. Busquem les notícies del dia. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Messi dubta que no baixa per Pamplona.
L'argentí encara no entrena amb el grup a 3 dies pel partit contra Osasuna. Ahir van a treballar a la ciutat esportiva en el dia de festa de l'equip, però es manté la precaució amb el capità.
Neymar més a prop.
La reunió d'ahir a París va deixar obertes les negociacions i ja es treballa en la possibilitat d'incloure jugadors a l'operació. Dembélé no té cap intenció de marxar, segons la informació d'Helena Condis, i el Barça intenta vendre Rakitic.
L'Espanyol acaba d'aterrar a Ucraïna.
L'equip ha viatjat aquest matí amb tota la plantilla convocada com si es tractés d'una final, inclòs Caleri, tot i que no podrà jugar el partit de tornada per disputar aquest partit de tornada de la prèvia de l'Europa League contra els Zorya Lugans, que es disputa demà amb 3-1 del partit d'anada.
Tindrem Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Montmeló l'any 2020.
El circuit ha tancat un contracte d'un any. La intenció és arribar a 5, però de moment només està garantida la cursa del 2020.
S'està disputant l'últim partit de preparació d'Espanya abans del Mundial de Bàsquet de la Xina.
L'equip d'Escariolo juga contra Rússia, segon amistós a la Xina, novament sense Marc Gasol, encara no recuperat dels problemes estomacals, ni tampoc Rudi Fernández. A 8 minuts pel final del partit, Espanya perd de 17, 42-59.
El Barça de futbol sala classificat per les semifinals de la Intercontinental.
L'equip d'Andreu Plaza ha empatat a 1 amb Corinthians i tots dos equips passen a semifinals del Mundial de Clubs que s'està disputant a Bangkok. El Barça s'enfrontarà a l'equip argentí de Boca, mentre l'altra semifinal serà brasilera, Corinthians contra Magnus.
I Rafa Nadal supera la primera ronda de l'Open USA.
Amb bones sensacions en un partit de més de 2 hores contra l'australià John Millman, s'ha resolt en 3 sets. El número 2 del món s'enfrontarà a segona ronda amb un altre australià, Thanasi Kokkinakis. Rànquing 203 de l'ATP.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Ferran Correas i el Jacinto Vicente i quines són avui, Sílvia, les enquestes Esports COPE.
En clau Barça, us estem preguntant si ha perdut el seny la directiva insistint en que torni Neymar i majoritàriament penseu que sí, que ha perdut el seny la directiva de Bartomeu, un 64%. Un 36% penseu que no, que és una decisió encertada. Recordeu que estem sortejant un lot de productes del Barça amb una motxilla i una dessuadora. El sorteig serà divendres i en clau espanyol us estem preguntant si s'hauria de fer algun fitxatge més per completar la plantilla i majoritàriament creieu que sí, un 80%. El mercat es tanca dilluns. Penseu que no, que ja està bé la plantilla, un 20% dels que heu votat. En joc, entrades per l'Espanyol Granada de l'1 de setembre.
Gràcies, Sílvia. Estem en marxa. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en la Quiniela, bote de 3.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Els defensors del retorn de Neymar al Barça argumenten que és molt bo, dels millors del món, i que amb ell el Barça va guanyar-ho tot. Hem de recordar que amb Neymar al Barça, les dues últimes temporades, l'equip va caure als quarts de final de la Lliga de Campions i que l'última només va guanyar la Copa del Rei, entre d'altres coses perquè Neymar es va esborrar d'un decisiu partit de Lliga al camp del Deportivo de la Corunya. Però Bartomeu continua entestat a fitxar-lo en una fugida endavant que ja té per ell, pel president, difícil sortida. S'ha mullat tant en l'operació que si al final no ve, es veurà com un fracàs. I si ve, Bartomeu s'haurà ficat un problema a casa, tensarà al màxim l'economia del club i convertirà el vestidor en un polvorí. Tot per un jugador que fa només 2 anys et va deixar tirat i et va denunciar. Francament, no ho puc entendre.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Bé, Vinga, comencem. De seguida estem amb tots els detalls de l'operació Neymar, que hem d'anar seguint minut a minut. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I també a l'Helena Condis. Què tal, Helena?
Molt bé, bona tarda.
Però abans un incís sobre Leo Messi, Oli, que ha circulat durant aquest matí que Leo Messi havia recaigut de la seva lesió i que estaria un mes de baixa, però el Barça, ja vens explicant durant tot el matí, desmenteixen aquesta informació.
Sí, sí, des del Barça, des de fonts oficials i també indirectament els serveis mèdics del Barça diuen que no és cert aquesta informació. Sí que és veritat que està treballant fora del grup, és a dir, des del dissabte que sentia unes molèsties i tal, doncs està treballant de nou fora del grup, que volen ser prudents. No el descarten encara, que sembla ser que no podria arribar aquest dissabte, però encara no el descarten per jugar davant del Osasuna de Pamplona, que dissabte a partir de les 5 de la tarda, i després de tot això ve l'aturada per seleccions, de manera que el pròxim partit aquí al Camp Nou serà el dia 14, dissabte, a partir de les 9 de la nit davant del València, i a lo millor arriba llavors, però desmenteixen que a partir d'ara estigui un mes de baixa.
Així està el tema Messi, ara anem a l'operació Neymar.
¿Está más cerca?
Hay acuerdo.
¿Eres optimista después de la negociación?
No hay acuerdo.
¿No hay acuerdo?
Aún no.
¿Eso quiere decir que es imposible o hay alguna posibilidad de que llegue al Barça? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Puedes mandar algún mensaje a la gente, al público?
Estamos negociando.
¿Está cercano Neymar más que otros días?
Estamos más cerca.
¿Estamos más cerca?
¿Es cuestión de dinero?
¿Van a entrar más jugadores o solo dinero?
Estamos más cerca. És la veu de Javier Bordas, directiu del Barça, document que va recollir el nostre company Jordi Gaia ahir a mitja tarda a l'aeroport del Prat, i és la frase de les últimes hores, Helena, más cerca.
Sí, ara estem en unes hores de compàs d'espera. Continuen les negociacions entre els clubs. Al Barça són més optimistes. El discurs de la directiva ha canviat després de la reunió d'ahir, la segona a París. L'acord es veu més a prop, però també ens matitzen a fons del club que abans estaven molt lluny. El fitxatge es veu més factible bàsicament perquè Neymar ha donat un pas més, un pas que veuen molt important. Li ha dit al PSG que només vol anar al Barça, que només vol tornar al Camp Nou, fins al punt que creuen que si s'avança una mica més en les negociacions, en les properes hores podria sortir i mullar-se públicament, un gest que li venen reclamant des de fa setmanes i que no m'he cansat d'explicar-ho. De moment Neymar no ha volgut fer-lo. Els càrrecs del Barça reconeixen que han de donar sortida a un futbolista que tingui una fitxa alta perquè Neymar pugui tornar. Ja ho sabeu, la massa salarial està desbordada. S'ha posat el nom de Dembélé sobre la taula de negociacions. Ens consta que Tuchel voldria el francès per reforçar l'equip si se'n va Neymar, el coneix del Borussia Dortmund, però ara mateix convèncer el jugador és una quimera. Ho sap el Barça perquè ha informat a l'entorn de Dembélé. El Barça li ha dit que el seu nom està sobre la taula i la resposta del jugador francès la venim explicant des d'ahir al migdia, i no ha canviat de moment, no ha recapacitat. És que ell no es mou del Barça, és que ell no vol sortir, i de fet el seu agent acaba de confirmar-ho a Telefut. Ahir em deia que era impossible i avui ha insistit públicament en que es queda al 100% Dembélé i que és impossible que entri en l'operació Neymar. A més, em deien des de l'entorn de Dembélé que ells tenen molts projectes aquí a Barcelona durant aquest any, que per tant la seva el seu full de ruta és seguir a la ciutat comtal.
Ho té claríssim.
Sí. Per tant, a aquesta hora el Barça sembla que té molt difícil convèncer Dembélé, ho saben al club, perquè la seva postura és ferma i queden pocs dies perquè es tanqui al mercat.
Per una qüestió de massa salarial, el Barça, per portar Neymar, s'ha de desfer d'una fitxa important. I aquí reapareix el nom d'Ivan Rakitic, no?
És un nom que ha estat al mercat durant tot l'estiu. És a dir, el Barça no ha amagat ja des de la pretemporada que escoltaria ofertes pel croat, perquè consideren que és un futbolista que està amortitzat, perquè creuen que té mercat i perquè a més té una fitxa alta i creuen que amb la seva venda podrien aconseguir força ingressos. Ara bé, veurem què passa. No és fàcil, ens diuen que no és una operació fàcil, que no és una sortida fàcil, i el que sabem és que Rakitic, evidentment, és que li hem vist la cara en els dos últims partits.
No està feliç.
Està molest.
Sí, sí.
És que ha estat suplent en les dues primeres jornades i és que, a més, en l'últim amistós de pretemporada no va jugar ni un minut, i no és habitual veure Rakitic amb cara de pocs amics, i en els tres últims partits del Barça li he vist aquesta mateixa cara. Per tant, veurem si es mou, si es mou el croat, si el seu entorn aconsegueix doncs, alguna oferta que pugui convèncer, ja sigui en forma de traspàs o fins i tot de cessió per alliberar una fitxa que és bastant alta, la d'Ivan Rakitic.
El Barça ho està intentant amb Rakitic.
Oli. Sí, ho està intentant i des de l'entorn no diuen absolutament res d'Ivan Rakitic, però des del Barça sí que ens deien fa uns dies que estava molt complicat, com deia l'Helena, però a les darreres hores sembla que s'ha entrat en un procés que potser doncs, es desencalla i hi ha una forma de traspàs o de cessió. Estan treballant i en qualsevol moment es pot desencallar.
Algun detall més, Helena?
Sí, un detall que avançaven ahir els companys de Mundo Deportivo, que és que Bartomeu i el Calaifi han parlat per telèfon, he preguntat per què van mantenir aquesta conversa telefònica, ens la confirmen i ens diuen que bàsicament va ser per excusar-se perquè no podien estar cap dels dos en aquesta reunió a París. Ja vam explicar ahir que el Calaifi tampoc hi va assistir. Bartomeu, de moment, es manté al marge. Va tornar aquest diumenge de les seves vacances a la Costa Brava, però si s'avancés una mica més en la negociació, doncs ja entraria doncs, per fer un pas més al president, que, recordem, va ser clau perquè De Jong fitxés pel club blaugrana. De moment, no s'ha volgut cremar encara perquè doncs, encara estem en moments de negociacions i ahir va enviar la seva mà dreta, que és Òscar Grau, que és l'home dels números. I un altre detall que arriba des de París, concretament des d'un periodista que cobreix l'actualitat del Paris Saint-Germain, que és Jonathan Johnson, és un detall, no sé si significatiu, però bé, l'apuntem, que és que ahir, demà, estava prevista la conferència de premsa de Tuchel al migdia i finalment s'ha mogut i es farà a la tarda, 5:45.
Molt bé. Condis, gràcies i estem pendents. Seguim minut a minut l'evolució d'aquesta operació. Gràcies.
Quan acabi el mercat d'estiu farem un serial Neymar a veure com acaba, perquè déu-n'hi-do els capítols que ens ha donat des de que se'n va anar del Barça fa 2 anys.
I espera't, i espera't. Gràcies, Condis.
Adeu.
Adeu. Saludo al Toni Freixa, exdirectiu i excandidat a la presidència del Barça. Toni, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ja t'ho hem preguntat moltes vegades, però com cada dia passen coses, t'ho torno a preguntar. Creus que vindrà? Ja bufa.
No, és que
la pregunta és, te gustaría dir no.
No, és que ara ja t'ho contesto, no tinc ni idea. O sigui, la resposta a la pregunta és no tinc ni idea, perquè al final no depèn de mi i no tinc els elements. Veig que són capaços de fer coses que pensava que mai serien capaços de fer. O sigui, en principi la meva resposta seria no, impossible, pensar en que al capdavant del club hi ha gent responsable. Com que estic veient que això està en dubte, doncs ja no m'atreveixo a dir. Tot és possible. Jo, sincerament, jo quan millor m'ho he passat en aquest mes d'agost va ser diumenge passat al Camp Nou veient jugar l'equip. Yeah. O sigui, per mi el futbol és això. El futbol és tenir un equip, tenir un projecte esportiu, veure com apareixen jugadors que no t'esperes i que rendeixen a alt nivell, jugadors de la casa, i guanyem el rival i la gent s'ho contenta. Tota la resta que està succeint aquest estiu ja comprenc que són continguts als quals la gent s'enganxa i és com un culebrot, però a mi em farta molt.
Ara parlaves de responsabilitat. És irresponsable recuperar Neymar una mica amb els termes que estem posant sobre la taula?
No, esclar, és que em remeto als balanços i sobretot als antecedents imminents. El Barça ha fitxat Griezmann aquest estiu demanant un crèdit i anticipant el cobrament de factures. Això vol dir que és complicat, a més, assumir una altra inversió, en aquest cas, si és cert, de 170 milions d'euros. Tot això comptant amb que volem fer un espai Barça del qual ahir sortosament vam inaugurar l'estadi Johan Cruyff, però que la part més important encara ni tan sols ha començat les obres. Com a soci del Barça no comprenc com es pot gestionar un fitxatge com aquest.
L'operació et preocupa més des del punt de vista econòmic o esportiu?
L'operació preocupa des de 3 punts de vista, dels 2 que dius tu i un tercer que és l'institucional, i començo per aquest. Jo crec que el Barça sempre ha estat així, és un club al qual ens hem sentit vinculats pels seus valors, pel que representa, pel que significa. Ahir mateix vam inaugurar l'estadi Johan Cruyff, per lo que vol dir tenir un projecte esportiu en un club com el Barça. Neymar significa tot el contrari de tot això. Sobretot tenint en compte com va marxar, sobretot tenint en compte que ha demandat el club, sobretot tenint en compte per què ha estat notícia durant tots aquests 2 anys. O sigui, tot això ja, des d'un punt de vista institucional, la figura de Neymar i el Barça no encaixen. Això d'entrada. Després, els dos que deies, esportivament, no sé, Valverde, si fos capaç de... ho volgués parlar sincerament, segur que, sense discutir la gran qualitat que té Neymar, perquè té una qualitat immensa, la va tenir quan va jugar al Barça, sens dubte. Però sense discutir aquesta gran qualitat, jo no sé com s'encaixa aquesta peça en les que ja hi són, i econòmicament ja ho hem dit. No... o sigui, ara, després ens vindran a l'assemblea i ens diran que el deute és de 157 milions d'euros, segons no sé quin criteri de la Lliga, però això no exclou que el deute real del Barça està per sobre dels 800 milions d'euros.
Toni, ¿qué tal? De dudas legales precisamente quería hablarte, ¿no? ¿Está obligado el Barça a retirar una ficha medio alta para poder colocar a Neymar? ¿La Liga le obliga?
Bueno, hay que los ratios del fair play económico suponen que no puedes destinar más del 70% del presupuesto a salario de personal deportivo. No sé exactamente, porque los salarios de los jugadores no se comunican públicamente, no sé exactamente cómo estamos. Las informaciones son que estamos muy cerca, ¿no? Entonces, sí, lo que no puede el Barça es incumplir las normas del fair play económico.
Sí, sí, se puede encontrar con que quieren, por ejemplo, que se vaya cedido o traspasado Dembélé o Rakitic y los jugadores no quieran. Entonces se ven en esa tesitura de que es imposible desde ese punto de vista. Y desde otro punto de vista de los estatutos y tal y los beneficios que hay que sacar la próxima temporada para poder pagar lo de Neymar, ¿cómo sería la cuestión? Porque si no pagarían los directivos, ¿cómo,
no,
¿cómo
no,
está
no,
eso?
No, no, no. Una cosa es el déficit, y que ahí el club siempre tiene beneficios, pocos. Sube mucho la facturación, también suben mucho los gastos, pero al final hay un pequeño margen de beneficio. Ahí no hay no hay problema en la gestión. El problema viene dado por la deuda, por el endeudamiento. Hay un artículo en los estatutos que dice que la deuda no puede ser superior a dos veces el EBITDA. Estamos muy por encima de ese ratio. Luego nos, ya he dicho antes, luego nos dirán que según el criterio de la Liga, la deuda es, bueno, esto es un criterio que no es el que está contemplado en los estatutos. Pero esta cuestión es tan técnica, que probablemente si los que nos estén escuchando ahora, algunos se están perdiendo, que tampoco la gente es consciente. A mí me preocupa porque, bueno, pues he tenido la suerte y el privilegio de estar en el club en dos etapas distintas. El futuro veremos lo que nos deparará. Y en cualquier caso, esté o no esté yo personalmente, yo quiero que el Barça esté bien gestionado. Y si este fichaje se lleva adelante en los términos en que parece ser que se va a llevar adelante, pues rotundamente afirmo que estará mal gestionado.
¿Per què creus que Bartomeu vol recuperar Neymar?
No, se m'escapa. No, em sorprèn, estic molt sorprès.
O sigui, quiere o hace ver?
Bueno, sí, és clar, és que em costa
si
molt interpretar.
Si lo hace ver lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Eso hay que reconocérselo.
Sí. Jo del que estic convençut és de que els interessos del Barça, si mires els interessos del Barça, el Barça no hi guanya res amb l'operació Neymar. Qui guanya és Neymar, i qui guanya és el seu pare, i els agents, i la gent que intermedia, oi que m'enteneu?
Sí.
Però el Barça... el Barça no hi guanya res. I ara estàveu dient, no, és que ha de sortir Dembélé. O sigui, resulta que el Barça ja està publicitant que li està dient a dos dels seus jugadors que després han de jugar durant la temporada que no compten amb ells i que han de sortir per la porta. Sí. Això és una bona gestió? És que és increïble, perquè si ve Neymar haurem fet aquesta operació, però si no l'arribem a fer l'operació Neymar i ens estalviem aquesta irresponsabilitat que estem comentant, igualment has fet una gestió respecte d'aquests jugadors que després te'n pots ressentir, no?
Sí.
Jo estic molt sorprès.
Sí. Jo és que ara mateix ja crec que acabi com acabi això, amb Neymar aquí o no aquí, pel Barça ja és dolent.
Però amb lo fàcil que hagués estat en el moment que es va saber que Neymar tenia interès en venir, en sortir el primer dia i dir, senyors, el que és Neymar i el que representa i els antecedents que tenim amb aquest jugador, el qual va ser fantàstic quan va jugar amb nosaltres i vam guanyar un triplet i li estem molt agraïts, no encaixen amb el nostre projecte
ja
de
està,
futur
punto.
Ni amb la nostra imatge. Punt. S'ha acabat. Era, per mi era claríssim.
Bartomeu, ara... dos puntos, comillas, pam.
Ja està. Punt.
Sí. I... perquè tu, Toni, et creus que tot això es pot estar fent perquè Leo Messi li ha demanat a Bartomeu que vingui Neymar?
Segur que no. Convençut que no. O sigui, Messi ni cap jugador, però especialment Messi, està en aquesta òrbita. O sigui, ell es dedica al que es dedica i és el millor de la història fent el que fa. I ell no va a dir-li al president a qui ha de fitxar o deixar de fitxar. Una altra cosa és que des del club ens diguin això per justificar l'injustificable, que els interessos que hi poden haver, en el moment que esmentes el nom de Leo Messi, tothom es queda aturat, no? Ah, bueno, sí, esclar, si ho demana Messi...
Sí, clar, clar. No sé a ti, Joan, pero a mí nadie del Barça me ha dicho que sea Messi. Pero yo sé que a compañeros y a compañeras y tal, y a gente de la prensa sí que les dice, sí, 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 es Messi. ¿Para qué? Para que se divulgue.
Manolo, yo tengo un... Y esto lo revelo, pero me vais a respetar que no diga quién. Pero yo tengo un WhatsApp de ayer de un miembro del club diciéndome que lo piden los jugadores. Lo tengo escrito en mi WhatsApp.
Claro, para que se...
Lo tengo escrito en mi WhatsApp. Sí, y mi respuesta es, sabes perfectamente que eso no es verdad.
Ja. I encara que algun el demanés, jo estic convençut de que hi ha molts que no volen veure el Perquini en pintura. Segur.
Bueno, és que al final...
Jo em pregunto avui, per exemple, què deu pensar Griezmann.
El propi Valverde, no? Com encaixes futbolísticament, no? I Griezmann també, és clar, com encaixes futbolísticament amb un equip que té l'entrenador que té i que ja sabem més o menys quin és el plan col·lectiu, quatre jugadors, que Dembélé te'l deixo a part, quatre jugadors com Neymar, Griezmann, Messi i Suárez. I ja dic, Dembélé el deixo a part, o sigui, Dembélé ja conto que no jugarà. Però aquests quatre, que al final sembla ser que l'operació vol dir que Dembélé surt, aquests quatre... com encaixen? Cap d'aquests quatre està disposat a estar assegut a la banqueta, eh? Sí. Estem parlant ara de que Rakitic fa mala cara perquè porta dos partits sense jugar. Imagina't si és un d'aquests quatre.
Sí. Bastante... No sé, estamos diciendo de que los jugadores y tal están diciendo algunos de que les gustaría que viniera Neymar. Yo creo que no hemos de caer en esa tentación. Es decir, los jugadores cada vez más se da la impresión de que son los que mandan, ¿no? Y por lo tanto, mal haríamos en hacer una encuesta con los jugadores porque igual saldríamos perdiendo y dirían que venga Neymar, ¿eh? No. Entonces, claro, no puede ser que digas a los jugadores tú quieres, porque les preguntas y seguro que por corporativismo y tal dirían, pues que venga, ¿no? Pero así no ha de funcionar.
Toni, com sempre, molt interessant i molt clarificadora la conversa amb tu. Gràcies, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Una
gràcies.
Adéu.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tres i 28 minuts de la tarda, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Olivas està ahir a la inauguració de l'estadi Johan Cruyff. Et va agradar l'estadi?
Molt, molt. És petit, és mitjan anglès, holandès i tal, però molt maco, molt modern. Les instal·lacions per la premsa també, pel públic també, molt accessible. La gespa de nova generació, una barreja entre gespa natural i gespa artificial molt moderna, de manera que ara l'únic important per mi és que estigui ple sempre. És a dir, juga el juvenil, l'equip femení, el Barça B, que estigui sempre ple, perquè són 6.000 espectadors que gaudiran d'allò més.
El partit d'inauguració va acabar amb el marcador Ajax 2, Barça 0, favorable als juvenils de l'Ajax, és el de menys. L'important és que Jordi Cruyff, faltaria més, va fer la sacada d'honor i després a la nit va estar el partidazo.
Mi padre era un romántico de fútbol. Mi padre le encantaba ver los jugadores jóvenes, ver cómo luchaban para crecer, para mejorar, para progresar, para un día... cruzar y ya ir al campo grande a llegar al primer equipo. También el fútbol femenino pues está en auge, está en una creciente constante y yo estoy seguro a mi padre le encantaría el lugar y sobre todo lo que significa, ¿no? Que es cantera, fútbol claro. femenino, pero es el para los canteranos, por ejemplo, es el último paso a cumplir su sueño, ¿no? Ese es el último esfuerzo, el último peldaño que hay que hacer para cambiar estadios, para irse del pequeño al grande. Y yo creo que pega con lo que él hubiera querido. Y luego hay un mural detrás que a mí es, también me impactó ayer cuando pasé por el estadio por primera vez que lo vi. Y me gustó mucho un mural que hay con, bueno, con su imagen, su cara, su figura. Y bueno, me han tocado.
¿Y cuándo te vamos a ver en el Barça, Jordi?
Bueno, eso es, al final es siempre es un tema de timing y de necesidades de momento, de disponibilidad, y esto siempre va muy... Nunca se sabe. El Barça es una palabra muy grande hoy en día en el mundo del fútbol, y yo creo que es la ilusión de casi todos los profesionales. Pero bueno, yo estoy en mi camino y supongo que sí que habrá un momento que como todos, pues nos tirará el volver un poco a Europa y estas cosas, y cuando llegue un momento, pues llegará. Pero no soy muy bueno haciendo planes de futuro, así que ya no las hago.
Jordi Cruyff, li hem d'agrair que estàs al partidazo ahir i sempre es porta bé amb nosaltres. Eh?
Sí, a més, doncs, la confiança, la pressa que tenim cap a tota la família i, a més, doncs, l'acord que tenim des de fa temporades de lliurar el trofeu Johan Cruyff a l'entrenador que més representa doncs, la filosofia del joc del seu pare, de Johan Cruyff, i per aquesta circumstància, perquè no va poder estar al lliurament del trofeu al Pito Velardo la darrera vegada, la darrera edició, doncs ahir tenia el compromís, va declinar altres entrevistes, fins i tot a la televisió holandesa, i va estar a la COPE, va estar al partidazo amb Juanma Castaño.
Magnífic! De seguida el debat Esports COPE.
El Barça torna a Pamplona i són partits amb l'emoció que es viu aquí, com sempre, a la COPE.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, Osasuna, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I 32 minuts de la tarda, obrim el debat Esports COPE amb l'Oliveros, amb el Ferran Correas, company del Nou. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure si incorporem en uns minuts al Jacinto Vicente, l'advocat. Ferran, et pregunto el que li preguntava el Toni Freixa fa uns minuts. Creus que vindrà Neymar al final?
No acabo de tenir clar al 100%, però cada vegada el veig més vestit de blaugrana. Mm-hmm. Sí, jo creia que... Jo crec que aquesta operació és una mica de muntanya russa, no? O sigui, s'ha vist a dins, a fora, que venia, que no venia. Jo fins feia poc el veia una operació impossible, però bé, sembla ser que després de l'última oferta d'ahir està més a prop que mai.
Què et feia veure l'operació impossible? L'actitud del PSG? Els números?
Bueno, a mi els números. A mi em sembla una operació que pot... no sé si hipotecar, però quasi el futur del Barça. És una operació en la qual primer estàs reconeixent el teu fracàs, perquè quan va marxar Neymar vas incorporar per substituir-lo primer a Dembélé i després a Coutinho. Coutinho ja està al Bayern de Múnich i a Dembélé el vols enviar al Paris Saint-Germain. O sigui que estàs reconeixent el teu fracàs. Després, crec que són molts diners. Pagar 170 milions d'euros, sigui com sigui, amb jugadors, amb cash, sigui com sigui, són 170 milions d'euros després d'haver de gastar 120 amb Griezmann, no? I 80 i pico amb De Jong. Sembla tot plegat una barbaritat. I després també, a banda de l'operació econòmica, jo crec que ara per ara, si mires la plantilla del Barça, jo crec que no necessites a Neymar. O sigui, jo el veig més ara per ara, no discutiré mai, que és un excepcional futbolista, i per mi, després de Messi, Cristiano Ronaldo, possiblement, si ell vol i està en forma, possiblement estigui darrere d'ells. Però sí que és cert que jo crec que serà un problema per Valverde. Està ara molt bé tenir a Suárez, Messi, Griezmann i Dembélé, i saps que Dembélé, doncs, si es queda algun partit, no passarà res, però si marxa Dembélé i ve Neymar, i a veure qui és dels quatre que es queda a la banqueta el dia del Bernabéu i com ho assumeix. Jo, per mi, estàs present un problema on no el tenies.
Clar. I per què creus que Bartomeu vol portar-lo? Ara ja fa la sensació de sí o sí, costi el que costi, perquè, clar, una cosa és el que es plantejava al principi, un intercanvi de jugadors sense diners de pel mig, però és que ara ja fa la sensació que el Barça és capaç de fer el que sigui per portar-lo.
Bueno, jo crec que tot això va començar com una... no sé si dir... com una prova. Bartomeu va dir... crec que va ser el mateix a la roda de premsa que hi ha a principis de juliol, la que va fer just abans de la presentació de De Jong, que va dir moltes coses. Una de les que va dir va ser que Dembélé era millor que Neymar per ell, que ara sembla ser que ja no és així, però, a més, allà me'n recordo que va dir que Messi no fitxava. Jo estic convençut que a Bartomeu, el president del Barça, no se li correix recuperar Neymar, perquè no hi, en cap li pot pensar recuperar Neymar, un jugador que de moment a dia d'avui encara té el club denunciat, per sí. Tant, i més a més com va marxar, o sigui, el problema el tenia Neymar, o sigui, qui origina el problema és Neymar. Si Neymar no hagués marxat, no hagués passat res. És ell qui marxa, el problema el té ell, que ara vol tornar, doncs no sé, espavila. Jo crec que és evident que Bartomeu ha caigut a la pressió de determinats jugadors dels vestidors encapçalats per Messi i per Suárez. Això jo crec que, per molt que ho negui, ningú de nosaltres podem dir que no. Ha estat així. Una vegada s'ha anat embolicant la cosa, doncs ha acabat cedint aquestes pressions i fent tot el possible perquè vingui Neymar.
També hi ha la teoria que comentava ara el Toni Freixa, que no és veritat, no? Que sigui Leo Messi, sinó que ells diuen que és Leo Messi i tal, igual per dir que no són ells, no? Per si surt malament i per la buixeria que significa aquesta tornada, no? No, és que és el Messi, no pot ser així, perquè si no, és que ells no valen.
El Toni és que de seguir, no avui, sinó que fa dies, que ell mateix a diferents intervencions i inclús en el seu Twitter, i diu que hi ha una persona que sucarà les tres operacions. Jo no sé qui és, la veritat, però bueno, suposo que es refereix més a això, a un interès d'una persona que cobrarà comissions quan va venir Neymar al Barça, quan va marxar el Paris Saint-Germain, i ara de retorn de Neymar al Barça. Jo la veritat és que no sé qui és. Però bé...
Però no només una persona, eh?
Si, bueno, si unes surt, quantes.
Clar, si surt de les oficines del PSG, André Curi, Rodrigo Paiva, Pini Sahabi, el pare de Neymar...
Sí, però jo crec que Toni no es refereix a ningú d'aquestes persones, però realment ja no sé a qui es refereix.
Ja.
Però sí que tothom sabem que va haver una reunió a casa de Messi abans de la Copa Amèrica, abans que Messi marxés a la Copa Amèrica, en la qual Bartomeu va anunciar a Messi que Griezmann estava fitxat, i Messi li va dir, pues nosaltres aquí volem és a Neymar. Això més o menys és sabut, no?
Uh-huh.
Doncs blanco yo botella.
Sí, sí.
Has sabut si és veritat?
Bueno, la reunió va existir, la trobada va existir, segur.
Escolta, si al final acaba venint, en quina posició queda Griezmann?
Bueno, clar,
en teoria és la gran aposta, està clar.
Aquesta és la que veiem. És que al final, jo per mi, acabarà sent un problema per Valverde. És evident que deu haver algun partit que poden jugar els quatre, però són partits comptats. El Barça, tothom està reclamant que continuï apostant per aquest 4-3-3, com el d'altre dia, com el partit contra el Betis, que per mi el Barça fa un molt bon partit, dels millors de l'era Valverde. Si han de jugar aquests quatre, és evident que no pot jugar amb un 4-3-3, has de fer un altre sistema. Per tant, el més normal és que un d'aquests, com a l'època Cruyff, se'n recordeu, amb Laudrup, Romario...
Sí, sí, Cuman, a més no podien jugar més de tres estrangers.
No, només podien, el problema era un altre, era que sí. Només podien jugar tres estrangers i llavors en tenia quatre. I al final tot allò va anar bé, però al final tot va esclatar, i qui més se les va carregar va ser l'Aldrup i va acabar marxant al Madrid.
Sí, sí.
Doncs si aquests quatre, el dia del Madrid, el dia de l'Atlètic de Madrid, a les quarts de final de la Champions, hi ha un que es queda i sempre és el mateix, doncs m'imagino que aquest, doncs... aixecarà la mà.
Pregunta't avui...
Jo veig un problema, sí. que jo no sé si serà Griezmann o no. És evident que potser Griezmann està en inferioritat també per l'amistat que tenen els altres tres. Però, home, jo al final, si ja veus un recorregut, potser a qui acaba pagant els plats és Suárez. I a Suárez no li agradarà.
Té molt de pes, Té molt de pes.
Clar, però, no, difícil, difícil. Però, i a més no han portat un davanter centre suplent ni res, o sigui que... I escolta'm, hem demanat als suïdors que si havia perdut el seny la directiva del Barça tractant de portar a Neymar. El 60% ha dit que sí.
Home, jo no sé si ha perdut el seny, però sí que és cert que veig el president, perquè jo crec que ara és molt... El que ha passat aquest estiu són molt apostes del president. O sigui, del president, que és president i és vicepresident esportiu.
I li agrada. Li agrada.
Ja està a gust.
I el que sí que crec és que li queden 2 anys de mandat i que en aquests 2 anys de mandat vol sumar Champions. Vol sumar Champions, però no al futbol. Al futbol i al bàsquet i a la resta de seccions.
Sí, sí.
Sí, a l'equip de bàsquet aquest any és espectacular. Sí, sí. El futbol és això, és el que deia abans. O sigui, s'ha gastat 120 milions en Griezmann, 85 en De Jong. No se sap què passarà amb Neymar, però va camí de gastar-se una altra milionada. Crec que en Humboldt ha fitxat el millor jugador que quedava per fitxar. Vol guanyar-ho tot en aquests 2 anys que li queden de mandat.
Sí, sí. A veure com li surt la jugada. Com diuen els taurins, serà o Puerta Grande o Infermeria. Una de les dues coses. Ferran Correas, gràcies.
Vinga, vosaltres.
Vagi molt bé, adéu.
El próximo 1 de septiembre el Granada visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Estrenamos el mes de septiembre contra un equipo recién ascendido a Primera División. Se acaban las vacaciones, pero vuelve la emoción. Recuerda, domingo 1 de septiembre a las 7 de la tarde en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Y 42. Parlem de l'Espanyol. Joaquín Bacigalupo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joan.
Que acaba de aterrizar hace algunos minutos en Ucrania para cerrar, esperemos que sí, la clasificación para la Europa League.
Así es. Bueno, ahora nos traerá más detalles también Javi de Aro en Zaporilla, en esta ciudad ucraniana, en Español, que Gallego para este duelo se lleva a todos los jugadores de la plantilla, lesionados, no lesionados, los que están en lista UEFA, los que no lo están, es el caso de Caleri, de Corcia, por ejemplo, que no van a poder disputar el partido y también viajan, y como decíamos, viajan lesionados, viaja Pedrosa, viaja Iturraspe. Bueno, el tratamiento del partido como si fuera una final con todo el equipo, y entiendo yo para celebrarlo como se merece si realmente el Español mañana se lleva la victoria.
Ja està allà, com diu el Joaquín, amb l'expedició que ha aterrat fa uns minuts en territori ucraïnès, el Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Què tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí las 4:44.
Allí es una hora más. Una hora más,
sí, sí.
Ha costado llegar, ¿no? Que habéis salido con retraso, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, 2 horas de retraso. Primero por temas de congestión aérea, luego porque algún jugador ha tenido algún problema con el pasaporte.
Vaya.
Y al final hemos perdido el famoso slot. Y bueno, pues 2 horas de retraso. Tenía previsto el avión salir a las 9 de la mañana. Ha salido a las 11 de la mañana y estamos camino del hotel. Por delante tenemos el autocar del equipo, de esos 28 jugadores que han venido, de todos los que se han desplazado. Y bueno, también ha venido el director general, como es Roger Guas, ha venido Rufete, director general de fútbol profesional. Y bueno, recordad también que hoy viene llega el presidente a Barcelona. Es decir, que estamos todos muy muy movidos aquí, y también yo creo que más que un, no sé qué palabra ha utilizado Joaquín, pero creo que es, no es como una final, es una final. Lo de mañana en Zaporilla es una final a partir de las 7 de la tarde, hora catalana.
Sí, sí, por eso se ha llevado a todos, ¿no? Como se hacen las finales, ¿eh?
Sí, yo creo que está bien, creo que es para hacer un poco de piña, para quitar también un poquito de presión a muchos jugadores, porque yo he hablado con varios esta mañana y tienen muchísima presión porque saben que el objetivo del club es estar en la fase de grupos, es decir, en el sorteo del viernes, y si no se consigue, por mucho que duela decir la palabra, no deja de ser un auténtico fracaso. Así que todos intentando, bueno, pues animarse y que mañana el 3-1 sirva para estar en la fase de grupos. Es lo más importante después de lo que vivimos hace 12 años en la famosa final de Glasgow.
Decías, partido mañana a partir de las 7 de la tarde, hora de aquí. 6 de la tarde, tiempo de español contigo, ¿no?
Sí, sí, desde las 6 de la tarde. Toco madera, cruzo los dedos. Esta tarde hay rueda de prensa del míster.
¿No hay líneas o qué? ¿No hay líneas?
No, por eso te lo digo, para que las líneas estén bien. Toco madera y cruzo los dedos para que la línea funcione, no por otra cosa. Por eso esta tarde vamos a probar con tiempo, por si está todo allí presto y dispuesto para mañana empezar a las 6 de la tarde. Y bueno, esta tarde también el programa lo hacemos desde allí, desde el estadio del Soria, porque el Soria no juega aquí, pero sí de donde está jugando esta fase previa por decisión de la UEFA.
¿A qué huele el aeropuerto y cómo son las casas que veis?
Bueno, huele a gasolina y a mí me recuerda estar en... Yo fui hace muchos años a Minsk, en una final de balonmano, la primera final que jugó el Barcelona de balonmano, en esa primera Champions, que no ganó porque ganó el SK Minsk, y para mí no ha pasado el tiempo, desde hace 20 y pico de años, y es como si estuviéramos aún en la antigua Unión Soviética. Cuando estemos más en el centro podré ver un poco más, pero todo lo que es el aeropuerto, los alrededores, a mí me recuerda pues la Unión Soviética. Eso lo tengo clarísimo, por ese recuerdo que tengo yo de hace ya muchísimos años.
Oye, ¿el planning de la tarde cuál es? ¿A qué hora habla gallego más o menos y a qué hora es el entrenamiento?
Hablo de hora catalana, 6:30, y a las 7 el entrenamiento.
Muy bien.
En directo, ¿eh? Tiempo de español ahí a tope. Qué bueno.
Hombre, y tanto, lo que vale la pena, la rueda de prensa podía ser a las 7, pero bueno, 6:30.
Ah, pero tú mandas y dile que se retrase un poco y ya está.
No, porque la UEFA dice que el entreno es a las 7, vale. Y el entreno es a las 7. Y 15 minutos para verlo y fuera. Eso está claro.
Javi, vamos hablando, estamos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Una més de futbol abans de la última pausa per la publicitat sobre el Girona, que està fent moltes incorporacions en aquesta pretemporada. La última, la de Josebet, el migcampista procedent del Celta, que ha arribat cedit. L'han presentat aquest matí i aquestes han estat les seves paraules.
El proyecto ganador, es un club que desde fuera veíamos que estaba haciendo la cosa muy bien, muy seria, creciendo en todos los ámbitos. Se me plantea la posibilidad de venir de aquí. El club mantiene a muchos jugadores, no hay desbandada. Se apuesta por fichar también gente que ha hecho bien las cosas, por lo cual es un proyecto que es ganador. Todo luego el futbolista se siente como un jugador de primera por todo lo que le rodea. Y bueno, ahora depende de nosotros.
12 minuts i les 4 de la tarda, fins aquí al futbol. Avui obrirem en un parell de minuts el capítol poliesportiu parlant de Fórmula 1, que finalment, sí, bona notícia, tindrem Fórmula 1 aquesta propera temporada al circuit de Barcelona-Catalunya.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Well done. Come on! Doncs això, que estava en l'aire el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de Montmeló per la propera temporada, està confirmat des d'ahir a la tarda com a mínim per una temporada més. Tenim a Vicenç Aguilera, que és el president del Consorci del Circuit de Barcelona-Catalunya. Vicenç, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Podem respirar definitivament tranquils, no?
Bueno, estem, a part de respirar tranquils, estem contents d'haver arribat a aquest punt.
Perquè en algun moment aquest any hem tingut la sensació, com a mínim des de fora, que realment estava en perill la continuïtat o la celebració de la propera temporada del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Ha estat així?
Bueno, són situacions de negociació que, com sempre, fa pujades i baixades. I si mires només la baixada, doncs, esclar, tens la impressió que estàs una mica lluny d'aconseguir-ho, no? Però hem estat, diguem-ne, conscients de que teníem oportunitats d'arribar a un acord i el que hem fet és escoltar el temps del partit, no? Hem jugat la pròrroga i els penaltis, però bueno, al final hem aconseguit signar el contracte. No?
Uh-huh. De moment el contracte, Vicenç, és però per un any més només.
Sí, sí, el que hem fet és allargar el contracte actual un any i donar-nos temps per seguir treballant per tal de buscar la manera de donar una estabilitat financera al circuit i tenir un programa de 5 anys tant pel circuit com per la Fórmula 1 com per tot, diguem-ne, adequat a un nou contracte.
Clar, evidentment la voluntat és que aquest any que tenim garantit s'ampliï després. Sou optimistes de cara a aquesta situació?
És un altre partit. Aquest hem acabat en l'últim minut, en l'últim segon, i ara tenim temps per jugar tot el partit complet i començarem aviat a treballar junts i serà un tema ja, diguem-ne, no més relaxat, però sí més constructiu des del punt de vista que estem pensant amb una visió a més llarg termini.
Clar, aquí el perill és que hi ha d'altres places que volen la de Barcelona, no?
Bueno, hi ha molta competència. O sigui, això és el bon moment, no? Quan estàs a dins, pues t'apreten perquè hi ha molta competència externa i els exteriors pues, fan que els de dintre ens millorem cada dia.
Perfecte, Vicenç. La de l'any que ve, l'edició 30, del Gran Premi d'Espanya...
La 30, sí, sí.
La 30, una molt especial,
Una bona data, perquè, o sigui, 30 grans premis seguits té molt mèrit.
De moment, un any més, esperem que siguin molts més. Vicenç Aguilera, gràcies i a seguir treballant. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una abraçada.
Un apunt de bàsquet també, Joaquín, que España ha jugado ahora sí el último amistoso antes del Mundial de China, ha jugado contra Rusia y ha perdido.
Así es, derrota por 55-74 para los de Scariolo. Con esto cierra un total de 7 amistosos que disputó la selección, ganó 5 y perdió solo 2, hoy ante Rusia y antes también ante Estados Unidos. Hoy jugó muy bien Willy Hernán Gómez, un gran partido. Ricky Rubio tuvo una limitación de minutos, solo disputó 15 por decisión de Scariolo y no participaron del encuentro Rudy Fernández ni Marc Gasol. Todo esto porque ya empieza el Mundial, ya se viene, recordemos, el próximo sábado 31 debuta España ante Túnez a partir de las 14:30.
Gracias, Joaquín.
A vos.
Esports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Què tal, Quique? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Aquí, Eva Llori, a la ruta d'aquesta etapa 5 de la Volta Ciclista Espanya, camí de l'Alt de Javalambre, Observatori Astrofísic de Javalambre, aquí a la província de Teruel. Avui hem fet la cursa i et puc dir que, escolta, hi haurà batalla perquè és un final d'etapa doncs, força complicat, molt puja i baixa, molta calor. Així que d'aquí una estona veurem ja els millors corredors doncs, jugar-se la victòria a aquest port de primera categoria inèdit, 11 quilòmetres de llargada, amb quasi 2.000 metres d'alçada, així que d'aquí una estona els Valverde i els colombians Miguel Ángel López, Nairo Quintana i companyia doncs, es lluitaran per veure qui té millors cames en aquesta etapa 5 ja de la volta.
Qué bonito, el mejor pueblo, el pueblo más bonito de España.
Acabo de pasar por ahí, por Rubielos de Mora.
Rubielos de Mora, el más bonito
sí,
de España.
Y acabo de pasar por Manzanera, donde está el sprint especial, y estoy a unos, 35-40 kilómetros de meta en tu tierra, Manolo.
Para los ciclistas aquí, que esto es tremendo, y para los moteros, ¿eh? Se ven muchos moteros por ahí, porque las curvas y la carretera está precioso.
Hoy duermo en Teruel, así que espero una buena recomendación.
Hombre, Torico, ahí, sí, sí, sí.
Para ir a cenar y tal, ¿no?
Hombre, por favor, sitio. Por favor.
Por favor.
Quique, gracias, nos escoltem al final de la tapa.
No tengo ni idea, pero ya buscaré.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu. Cinc minuts i les quatre, més coses a Esports Cope. Jordi Gaya, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hem de parlar de futbol sala perquè el Barça ha empatat el seu partit a la Intercontinental avui, 1-1 davant Corinthians. Per tant, ja tenim el Barça classificat per les semifinals de la competició.
Doncs sí, el Barça Futbol Sala ja és a semifinals de la Copa Intercontinental. Aquesta tarda els Andreu Plaza n'han tingut prou amb un empat a un davant del Corinthians per passar a semifinals. Aquesta és l'anàlisi que en fa el jugador blaugrana Sergio Lozano de l'empat d'avui.
Creo que hemos hecho un buen partido, a pesar de que se nos ha puesto el marcador en contra, a pesar de las innumerables ocasiones que hemos tenido. Thiago ha parado muy bien y eso pues ha hecho que hayamos sufrido un poco más de lo que creo que el juego ha reflejado. Creo que hemos estado mejores que ellos, pero bueno, este es así el fútbol sala y bueno, contento porque hemos pasado primero del grupo.
El Barça disputarà la seva semifinal dissabte a les 10 del matí, hora nostra, contra Boca Juniors. Andreu Plaza, entrenador del conjunt culer, assegura que el partit contra els argentins no serà gens fàcil.
Cada vegada la Lliga Argentina és més competitiva. Crec que no tinguent partits de gran nivell estan demostrant que poden competir a gran nivell i esperem una semifinal disputada, un equip que no té vergonya, que juga molt bé de 4, no tenen un pivot, però sí com juguen molt bé de 4 i serà un difícil rival.
Els blaugranes disputen aquesta competició per quarta vegada, però encara no l'han aconseguit guanyar mai. Veurem si ho aconsegueixen en aquesta edició a Bangkok.
I també d'aquí a uns minuts, el Barça, en aquest cas d'handbol, afronta el seu primer partit a la Superglobe, que també vindria a ser una mena d'intercontinental.
Exactament. Justament en breus minuts, a les 4:20 de la tarda, el Barça d'handbol arrenca la seva defensa del tron mundial a l'Aràbia Saudita contra l'Al Duail del Qatar. Malgrat ser els favorits per tornar-se a emportar la Superglobe de Damam, que com dèiem és més coneguda com el Mundial de Clubs, l'entrenador blaugrana Xavi Pascual assegura que s'ha de respectar tots els equips.
Tots els equips requereixen que els hi tinguem el màxim de respecte i que, com sempre, que et donin per favorit, que tal, l'eliminatòria, però nosaltres no ens apartarem mai del nostre guió, independentment del que hagin fet. No? Ells estan allà, ens portarà un temps d'aclimatació, però és el que hi ha.
Després de ja haver guanyat la Supercopa Catalana, els blaugranes volen el segon títol de la temporada. En aquesta línia, el jugador Raúl Entre Ríos assegura que aquesta competició ha de servir per mantenir la feina ben feta.
Insistiendo sobre todo en mejorar, en crecer, en seguir afianzando todo lo que estamos entrenando y eso es lo que debemos hacer prácticamente durante todo el año. Tenemos en principio rivales que pueden ser más desconocidos por el estilo de juego, por los jugadores que tienen, pero como te digo, tenemos que concentrarnos en lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Estamos en una fase muy importante para crecer, para seguir construyendo todo lo que tenemos que hacer durante el año y en eso estamos.
Si els blaugranes superen als qataris, s'enfrontaran a la següent ronda a l'Al Weda de l'Aràbia Saudita.
Gràcies, Jordi.
A tu.
I acabarem parlant de tennis perquè havíem d'estar pendents del debut de Rafa Nadal aquesta passada matinada a l'obert dels Estats Units de tennis i Rafa Nadal ha debutat amb victòria. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. Debut a Nova York amb bones sensacions contra l'australià John Millman. Ha guanyat el manacorí en 3 sets en un bon partit, 2 hores i 10 minuts. S'ha resolt per 6-3, 6-2 i 6-2 a Nadal. Se li van caient a més rivals. Aquesta matinada ha perdut Dominic Thiem contra Tomas Fabiano i també Tsitsipas contra Rublev i Khachanov contra Pospisil. Rafa estava satisfet con el partido de esta matinada.
El resultado ha sido más o menos cómodo, el partido no tanto, ¿no? Creo que con el revés he jugado bien, he sacado bien, he cometido algún que otro error con el drive. Es verdad que es el primer día que juego de noche, había entrenado todos los días de día y la pelota estaba un poquito más pesada de noche que de día, me ha costado un poquito encontrar esa sensación de hacer daño con la bola, pero bueno, en términos generales me voy a casa muy feliz.
Demà passat jugarà segona ronda contra un altre australià, Tanasi Kokkinakis, rànquing 203 de l'ATP. Avui han caigut eliminats Bautista, Albert Ramos i Marcel Granollers. Ha passat ronda Aliona Bosonova, espanyola d'origen moldau. La pròxima matinada juga Roger Federer.
Estem al darrer minut d'Esports Cope. Què tenim d'última hora, Sílvia?
Lesió greu al València. Cristiano Piccini estarà com a mínim de 3 a 4 mesos de baixa per un trencament a la ròtula dreta que ha patit a l'entrenament d'avui. No estarà al Camp Nou, per tant, el pròxim partit al Camp Nou després de l'aturada de seleccions. I el ciclista Eloi Palau, campió mundial júnior de trial de 2016, es troba ingressat en cures intensives d'un hospital italià després que ha patit l'explosió d'una bomba de la Primera Guerra Mundial mentre entrenava els Dolomites.
Carai. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Que vagi bé, Oli.
Gràcies.
Les 4.